propostes d'urgència, haig de dir que sí s'hi troben, n'hi ha una, són les ganes de... Sí, sí, hi ha una proposta d'urgència que presentava el Partit dels Socialistes, referent, en aquest cas, estic buscant la còpia, si sóc capaç de trobar-la, si no me la farà arribar algú. Sí, sí. En qualsevol cas, el regidor, el portaveu socialista a l'hemicicle ha presentat una moció que no la tinc a mà perquè l'ha presentat, bueno, l'hauria de buscar, eh? En qualsevol cas, ha presentat una moció relativa, si em deixa llegir el títol, votarem l'urgència i després, si s'escau, seguirem.
Ho he fet tot tan bé que ara ho farem malament,
això, senyor. Gràcies. Ja està. Doncs sí, el senyor Pastori del grup dels socialistes presentava una moció que presenta en aquest cas referent al menjador en relació a la gestió dels serveis dels menjadors escolars. Per tant, entenc que abans de passar a discutir la moció, senyor secretari, hauríem de votar si per urgència l'acceptem, i per tant és el que em disposo a fer de seguida, abans d'entrar en el fons de la qüestió. Senyor Fernández? Perdó. Sí, sí,
podria defensar l'urgència?
Sí, sí. Cas, sí,
abans de la votació?
Sí, 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 pot defensar l'urgència, em sembla.
Gràcies. Gràcies. Sabem que no és costum presentar mocions per urgència perquè, evidentment, tot hi ha els seus tempos i, per tant, una moció que està presentada després de convocat el ple hauria de passar al proper ple, però entenem que aquesta urgència sí que està justificada perquè el passat 8 de maig els centres educatius de Lloret van rebre una carta que els donava l'opció de poder triar el model de gestió del menjador escolar que volien fer, si el volien fer directament a través de l'AMPA o continuar com fins ara algun d'ells, perquè hi ha gent que sí que té gestió directa de l'AMPA, com en Pere Torrent, o podien triar amb la gestió a través del Consell Comarcal. A més, avui, aquest matí, hi ha hagut un ple extraordinari al Consell Comarcal en el qual s'ha decidit que el Consell Comarcal renuncia a la delegació de competència de la gestió del Consell Escolar i de la gestió del menjador escolar, i per tant ara mateix la competència de la gestió de menjadors està a la Generalitat. Vale? El fet d'unir aquests dos fets, la carta que té un plaç que acaba el dia 31 d'aquest mes i el fet que aquest matí hi ha hagut aquest ple, considerem que està justificada l'urgència per poder tractar aquest tema, que creiem que l'Ajuntament hauria de donar un pas endavant per poder gestionar els menjadors escolars de Lloret i poder fer-ho de la manera més adequada.
Gràcies, senyor Pastor. No sé si algú més vol defensar o no la seva postura davant de l'urgència, sí, o directament passem a la votació. Sí, sí. Endavant. No. M'ho ha de demanar a mi, senyor Gràcia. No, no, senyor. Li feia hora. Endavant. No, per ordre, exacte. No sé si els regidors no escrits o no, però és igual, no passa res. En qualsevol cas, no estem debatent el punt, sinó dient si ens sembla o no que l'urgència és adequada. Per tant, senyor Gràcia, si vol.
Gràcies, senyor alcalde. Decir que nuestro grupo votará no a la urgencia, primero porque... no votamos nunca las mociones de urgencia, es así. Y segundo, porque no creemos que sea urgente cuando tenemos más de un año para poder preparar esto bien, todos los aspectos legales, que hay muchos y enrevesados, como he hablado antes contigo por teléfono. Creo que hay aspectos legales que se nos escapan, que están enrevesados con bastantes artículos y leyes y diferentes interpretaciones de cómo gestionar o no gestionar. Por nuestra parte, ya se sabe, dar la oportunidad a que el equipo de gobierno actúe un tiempo limitado. En caso de que no actúen, creo que sí sería conveniente presentar una moción de todos los grupos exigiendo, dentro de lo que nos permita la ley de contratación y demás, exigiendo que sí, que sea el ayuntamiento el que gestione o no, o que sean las AMPAs, que tengo entendido que las que llevar esta gestión por parte de las AMPAs es muy, muy complicado, porque se tiene que sacar a concurso sí o sí, y no creo que una AMPA esté preparada para sacar a concurso a día de hoy absolutamente nada, o le va a resultar bastante difícil. Por lo tanto, tenemos tiempo de sobra, porque el año que viene está cubierto y nos quedaría, sería para el curso 2021-2022, y creo que la urgencia no es tal a día de hoy.
Gràcies. Perdó, gràcies, senyor Gràcia. No sé si algú més vol defensar la seva postura davant de l'urgència, en aquest cas. Exacte, senyor... Sí, sí, fem-ho per ordre, per tant. Sí, sí, fem-ho per ordre, per tant. Bueno, si la senyora Beltrons la vol defensar, evidentment, no li hem pas saltat el torn. Per tant, senyora Beltrons, digui.
Sí, gràcies. No, jo em sumo al company de Lloret en Comú, doncs que poder aquesta urgència no està prou justificada amb l'escrit que ens ha presentat, i tenint en compte que no serà per aquest curs, sinó que serà per al següent, doncs penso que ho podem parlar més amb més tranquil·litat que ara tu ple o inclús el següent. Gràcies.
Gràcies, senyora Beltrons. Ara sí, el senyor Ferrandez, d'Esquerra Republicana.
Sí, jo seré una mica més contundent que els companys, i no diré que no està prou justificada, sinó diré que no està gens justificada. No és veritat que ara mateix la competència de la gestió dels menjadors escolars estigui en mans del Departament d'Educació. N'hem parlat en el Consell Comarcal, nosaltres hem expressat la nostra postura. Hi ha un conveni de l'any 2016 pel qual el Departament cedeix la competència en el Consell Comarcal, i aquest conveni acaba el 31 de desembre del 2020. Un conveni no es trenca si les dues parts no ho decideixen. Per tant, el ple que s'ha fet avui al Consell Comarcal no té cap validesa jurídica, tot continua com estava fins ara. Això no vol dir que no haguem de parlar tranquil·lament de menjadors escolars i que haguem de buscar una solució, perquè el que en cap cas pot ser és que les AMPAs de Lloret, doncs, tinguem una AMPA que estigui contenta amb el servei i la resta estiguin descontentes amb el servei que estan rebent fins ara. Per tant, el que està clar és que hem de trobar una solució, però home, em sembla que n'hem de parlar llarg i estès, i crec que això era una mica precipitat.
Gràcies, senyor Ferrandez. No sé si vol explicar. Exacte, el senyor Ferrandez també vol explicar el seu sentit.
Gràcies. En el mateix sentit dels companys, el tema és molt important. El tema seria de buscar una solució. Això crec que estarem tots d'acord, i el nou regidor d'Educació, estem convençuts de que ja s'ha posat a treballar amb això. I bueno, diferenciar, no? Com s'ha dit, a vegades confonem l'urgència en presentar una moció, que és com molt bé ha explicat el senyor Pastor, quan una moció es presenta després de la convocatòria de la comissió informativa, s'ha de tractar sobre la urgència. Nosaltres sobre això en concret hem de votar que no, perquè ho ha presentat fa una hora i mitja abans de començar el ple, i bueno, crec que el tema, no per votar en contra i que no es pugui veure la moció, no es tractarà. Crec que treballarem tots en aquest tema, i per tant ja tens per trobar una solució consensuada. Una altra vegada, ara el senyor Ferrandez, nosaltres i la resta d'oposició crec que li estarem la mà. Esperem que vostè, que és nou i que porta poquet temps en el govern, porti un aire diferent i sí que ens escolti i ens reuneixi i puguem treballar d'una forma diferent, a veure si després la resta de companys s'enganxen a vostè. Gràcies.
Gràcies, senyor Hernández. No sé si el senyor Saiz vol dir alguna cosa.
Sí, molt breument. És un tema molt important, però entenem que no és urgent.
Si els hi sembla, procediríem a la votació de l'urgència, en aquest cas. Senyor Fernández?
No.
Senyora Jiménez?
No.
Senyor López?
No.
Senyora Torres?
No.
Senyora Beltrons, de Força Lloret?
No.
Senyor Pastor, del Partit dels Socialistes de Catalunya?
Sí.
Senyora González, senyor Gràcia, de Lloret en Comú?
No.
Senyor Ferrandez, d'Esquerra Republicana?
No.
Senyor Hernández, de Ciutadans?
No.
I senyor Saiz, de Junts per Lloret?
No.
Per tant, l'urgència no, o el punt no prosperaria perquè sigui tractat en aquest ple. Per tant, l'urgència no prosperaria amb 20 vots negatius, cap abstenció i un sol vot comptable, un sol vot positiu. Per tant, quedarà en espera per al proper ple. I ara sí que passaríem a les preguntes formulades pels diversos grups de l'oposició, i jo crec que les tinc en ordre cronològic, si sóc capaç
de trobar-ho, que ara a aquestes hores ja dubto de tot. Sí. Per ordre cronològic, iniciaríem amb les preguntes del grup municipal de Força Lloret, que ha estat el primer en presentar-les. Per tant, senyora Valtrons, quan vulgui.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, davant l'emergència del coronavirus, l'Estat espanyol, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Lloret de Mar han publicat una sèrie d'ajudes econòmiques adreçades a pal·liar els seus efectes i donar suport a les persones i famílies més vulnerables. És per això que creiem necessària la creació d'una oficina única de gestió d'ajuts i així facilitar la gestió d'aquestes ajudes econòmiques als veïns i empreses de Lloret de Mar i oferir informació sobre l'aplaçament de crèdits, negociació de moratòries, d'hipoteques i de lloguers. També caldria habilitar un telèfon i un correu electrònic de consulta. Per tant, preguem es creï una oficina única de gestió d'ajuts econòmics, tant de l'Estat espanyol com de la Generalitat com de l'Ajuntament, per facilitar l'assessorament als veïns i empreses de Lloret de Mar.
Senyora Torres, si vol respondre.
Gràcies, senyor alcalde. Ho valorarem, és una bona proposta, però a vegades ja sap que treballar amb diferents administracions és complicat d'executar, però en tot cas tindrem en compte de facilitar al màxim al ciutadà aquesta finestreta única. Sí que és veritat que ja hem intentat fer i hi ha una part de la web de promoció econòmica que respecte a tots els ajuts que van sortint en referència a les empreses van penjant allà, però entenc que vostè el que està dient és alguna cosa més global, no només pensant en les empreses sinó també en els ciutadans. Gràcies.
Gràcies, senyora Torres. Si vol seguir, no segueixi, no s'esperi.
L'Ajuntament de Lloret de Mar va iniciar el passat mes de març del 2019 les obres de remodelació i millora de la plaça Pere Torrent, ubicada a l'Avinguda Just Merlès, una de les principals vies de la ciutat, amb un pressupost aproximat de 698.000 euros, que forma part del pla operatiu de reconversió turística de Lloret de Mar i havia de finalitzar durant el passat mes de juny del 2019. No obstant, les obres es van aturar degut a les diferències detectades en l'estat actual del paviment de la plaça i el que preveia en el projecte de les obres. Es van reiniciar les obres però s'han hagut de tornar a aturar degut a la situació generada pel Covid-19. Darrerament, a la fase 1 de desconfinament, s'ha tornat a executar la resta d'aquesta obra. Preguntem en quina situació es troben les obres de la plaça Pere Torrent, quan es preveu que estarà finalitzada i s'obrirà la plaça al públic?
Contesto.
Sí, senyor Robles, clar.
La meitat oest de la plaça Pere Torrent, que és la que dona el tros de Just Merlès, estarà finalitzat cap a mitjans de juny, jo dic Sant Joan més que mitjans de juny, i l'altra meitat s'acabarà a finals de juliol. El que sí que és cert és que l'altra meitat que s'acabarà, els treballs que seran ja no seran tan sorollosos, seran més treballs de jardineria, de posar panots, però ja de picar com a tal, no. Però aquesta és la previsió.
Gràcies, senyor Robert. Senyor Robert, no marxi tan aviat. Té aquí una mica de feina mentre es formula la següent pregunta.
Segueixo, Entre el 20 i el 23 de gener del 2020, el temporal Glòria va malmetre diversos punts del nostre municipi, especialment al passeig de Lloret i de Fenals. Per recomanació de Protecció Civil, va caldre evitar desplaçaments interurbans innecessaris, es van tallar diferents carreteres per esllavissades i caigudes d'arbres. Un fort despreniment i imminent caiguda d'arbres va obligar a tallar el trànsit de vehicles a l'Avinguda de Canyelles. L'Ajuntament va treballar intensament a la zona per poder reobrir l'accés als vehicles el més aviat possible. Però mesos més tard, alguns veïns ens han traslladat la seva preocupació per l'existència d'arbres que no es van retirar en el seu moment. Preguem que es retirin els arbres que es troben en perill de caure a l'Avinguda de Canyelles, que dona accés a la urbanització pel seu potencial perill.
Com vulgui, senyora Nicolàs.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, en tot cas hi vam anar amb la policia local, amb Protecció Civil, amb els jardiners, i es van tallar els arbres que presentaven perill imminent i també els arbres que presentaven perill potencial. I en aquesta línia, des de Medi Ambient, no hi ha hagut cap queixa, però en tot cas estarem al tanto i comprovarem com està el tema. Gràcies.
Gràcies. Ens trobem en una situació inèdita en molts aspectes. El govern va decidir tancar tots els centres educatius de Catalunya el passat mes de març per prevenir la propagació del coronavirus. Escoles bressol, escoles, instituts, universitats i centres de formació professional. Des d'aquest moment els alumnes han hagut de seguir les classes de manera telemàtica i sembla que continuarà així per la gran majoria fins a finals de curs. A més, es preveu que les escoles començaran al setembre amb el 50% de capacitat presencial. És per això que creiem que cal un pla de conciliació familiar i laboral, habilitant equipaments municipals per convertir-los en espais d'estudi, amb vigilància i amb accés wifi per facilitar el seguiment de l'escola online. Preguem s'habilitin espais municipals com la biblioteca, els centres cívics, els dos puntets, etc., vigilats i amb accés a wifi per facilitar l'escola online a aquests alumnes.
Li recullo el prec, però tornem, l'altra vegada ja vàrem parlar del tema de la wifi pública i tot això, que tenim unes, diguéssim, unes competències molt limitades com a ajuntament per poder habilitar. Dins dels nostres espais sí que podem donar una wifi, però és també d'una velocitat superlimitada. El que sí que és cert és que en el Departament d'Ensenyament, i en aquest cas amb el regidor Albert Fernández, m'ha traslladat que ja s'està treballant perquè les escoles puguin tenir una wifi pels alumnes i perquè en els patis es pugui habilitar, doncs, accés a tots els alumnes que hi vagin, lògicament. No obstant, nosaltres ja mirarem d'intentar habilitar uns espais amb punts wifi amb més velocitat, que és el que fins ara tenim uns límits.
Gràcies. Segueixo. Els nens i nenes d'arreu del món estan vivint una situació extraordinària sense escola ni activitats, concretament a Catalunya des del passat mes de març. Els alumnes segueixen les classes de manera telemàtica i sembla que continuarà sent així per la majoria fins a finals de curs. Arriben les vacances d'estiu i les empreses que organitzen els casals d'estiu per a nens i nenes estan a l'expectativa de les directrius sanitàries per fer pública l'oferta d'activitats i les condicions en què es faran. Probablement en grups reduïts, preferentment a l'exterior i mantenint les distàncies. Més enllà de cobrir les necessitats familiars perquè els pares treballin, els nens i nenes necessiten aquest tipus de lleure per socialitzar-se i compartir activitats amb altres nens. Preguntem, hi ha alguna previsió de si es faran casals d'estiu municipals a les escoles de Lloret? I donaran permisos per utilitzar els equipaments municipals per desenvolupar altres casals privats?
A la primera pregunta li respon el regidor d'Educació, senyor Fernández, com vulgui.
Correcte, gràcies, senyor alcalde i senyora Valtrons. Sí, en principi estem treballant per l'obertura dels casals d'estiu. De fet, hem creat un grup de treball que està funcionant molt bé amb les regidores de Benestar i Família, d'Esports, de Joventut i d'Educació i, bueno, i els equips tècnics corresponents, i estem avançant per fer-ho de la millor manera que sapiguem amb tots aquests condicionants que se'ns han posat a sobre la taula.
Pel que fa a les instal·lacions esportives,
respecte a les instal·lacions esportives, el fet de poder, o sigui, de donar els permisos pel lloguer o les sessions aniran una miqueta supeditades a la documentació que es presenti dintre de la normativa que hi hagi quant a titulacions per la gent, o sigui, directiva que vulguin portar aquests casals. I després, doncs, hi haurà, això sí que serem molt exigents amb els protocols que hi hagin de seguretat i sobre les mesures de seguretat que s'hauran de prendre dintre aquestes. I amb això, doncs, nosaltres valorarem el tema de donar el permís de les instal·lacions.
Gràcies.
Gràcies, senyora Valtrons. Entenc que ja eren totes les seves preguntes. Ara passaríem les preguntes del grup municipal de Ciutadans, quan vulguin. Sí. Senyor Gutiérrez, quan vulgui.
Gràcies, senyor alcalde. Pasado septiembre, en sede de pleno de esta corporación, nuestro grupo propuso como moción para su debate la compra de las denominadas herramientas Taser para nuestra policía local. Moción que no prosperó por motivos varios que no vamos a analizar. Innumerables policías locales de nuestro entorno la usan, esta herramienta, así como nuestra policía autonómica. Dadas las actuales circunstancias ocasionadas por la propagación del denominado COVID-19, que tanto dolor y sufrimiento ha y está causando en nuestra población, con la pérdida de vidas humanas que a día de hoy supera las 28.000 personas fallecidas, y dado que a la vista de los resultados para su minoración y hasta que se obtenga a nivel mundial un medicamento o vacuna que lo erradique, esperemos que sea pronto, los únicos factores que han contribuido a esta minoración han sido ni más ni menos que el confinamiento, la distancia prudencial entre las personas y los EPIs, los elementos de protección. Al objeto de que nuestros policías estén debidamente protegidos, con la seguridad de que en detenciones complicadas se va a tener una herramienta que les va a dar la protección necesaria para proceder a la detención a distancia y con las máximas garantías, Todos sabemos y hemos visto por los distintos medios de comunicación cómo personas muy alteradas, a la hora de ser amonestadas, no han seguido las instrucciones de los agentes. Es más, en ocasiones han llegado incluso a agredirles y estos han tenido que hacer uso de la fuerza, llegando en casos a asestar golpes de forma contundente con la defensa para poder someterlos e inmovilizarlos. Formas estas que, aunque permitidas por la ley, nuestro patrimonio exclusivo del uso de la violencia que habla nuestro ordenamiento jurídico, no son las más apropiadas para preservar la dignidad de la persona, lo que también nos aconseja nuestro ordenamiento jurídico, aparte del mal efecto que causa en el resto de la población. Con el uso de esta herramienta, la persona queda inmovilizada durante 5 segundos, tiempo más que suficiente para la ulterior imposición de grilletes y traslado a dependencias. Por lo tanto, creemos que hoy por hoy se ha hecho más necesaria la adquisición de esta herramienta para la dotación de nuestros policías, de coste muy asequible. Y por otra parte, en la plantilla policial tenemos la suerte de contar con agentes debidamente habilitados, no solo para su manejo, sino también como monitores para adiestrar en su uso al resto de agentes. Tengan en cuenta que con la adquisición de esta herramienta vamos a conseguir dos factores importantísimos. Uno, la seguridad de nuestros policías. Las detenciones complicadas las van a realizar a distancia. Y otro, no menos importante, la dignidad de las personas, pues se van a efectuar detenciones limpias sin someter a vejación ni maltrato físico a la persona. Por ello, rogamos se proceda a la adquisición de la citada herramienta TASER para su dotación a nuestra policía local. Gracias, señor alcalde.
Gracias, señor Gutiérrez. Señor Saiz, quan vulgui.
Sí, gràcies. Bueno, entenc que les situacions que han portat a terme el no aprovar aquella moció el mes de febrer, crec que es va ser, no han variat substancialment. És a dir, a més, ara mateix la policia possiblement té enfocat més a l'adquisició d'EPIs i de material per protegir els agents de forma directa que no pas per l'adquisició d'aquest tipus d'arma. En qualsevol cas, és objecte de valoració si veiem que això ha de ser una eina útil si es produeixen els fets que vostè detalla en el seu prec. Però a dia d'avui les detencions que s'han hagut de practicar a persones que han estat alterades s'han pogut reconduir sense que fos necessari l'ús de la força màxima. Per tant, reiterem, les TASER estan allà, però de moment no els adquirirem.
Gràcies.
Gràcies, senyor Saiz i senyor... senyor Gutiérrez, formula la següent. Endavant, fantàstic.
Gracias, señor alcalde. El decreto de alcaldía número 1016, de data 18 de març del 20, es decretava en el seu punt primer que, durant el termini que en el municipi de Lloret de Mar romangui dins la fase 1, establir com a horari màxim de tancament de les terrasses dels establiments de restauració les 23 hores. Donat que és molt probable que el proper dilluns 1 de juny al nostre municipi es trobi en fase 2, preguntem: a quina hora tenen previst el tancament de les terrasses de l'establiment de restauració quan el nostre municipi es trobi en fase 2? Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies. Aquesta, senyor Segura, és el seu cognom. Senyor Gutiérrez, i Segura, li responc jo directament. De fet, l'horari de tancament de les 23 hores ve decretat no per altra cosa que estem en fase 1 de desconfinament. Per tant, hem intentat aplicar un principi de prudència. Allà on hi ha moltíssimes coses en joc és quan s'inicia la temporada turística, que pel que sembla es podrà iniciar, i pel que deia el president del govern espanyol el passat dissabte, doncs obriran fronteres, que és absolutament estratègic per Lloret de Mar, en tant en quant a destinació turística que rep gent a nivell internacional. Doncs hem cregut oportú doncs fer les coses d'una manera paulatina i progressiva. Per tant, la primera setmana de desconfinament vam decretar les 23 hores per igualar aquest horari amb la darrera hora de fer esport. Des d'avui mateix i després d'un informe de la prefectura policial, per tant,
això ho venim parlant fa un parell de dies, i ahir a la tarda rebíem l'informe de la prefectura, i per tant aquest matí doncs he pogut signar el decret de proposta de que el tancament sigui a les 24 hores, per tant a les 12 hores, a les 00, una hora més, i el que farem és anar avaluant la mesura, veient quin és el comportament de la gent, si la gent respecta, si aquesta hora no minva el normal funcionament de les terrasses i el distanciament social, i per tant si és així, si s'escau, anirem augmentant progressivament. Per tant, no considerem en cap cas anar enrere, a no ser que passi alguna cosa desafortunada, i no només a nivell de Lloret sinó general, i sempre anar siguent cada vegada una mica més flexibles. Per tant, des d'ara a les 24, i veurem la setmana que ve si es donen els condicionants per poder-ho allargar fins i tot una hora més. Recordar-li que actualment només poden operar aquells bars, restaurants i cafeteries que tenen llicència com a tal, no els bars musicals o d'altra tipologia de negocis. Gràcies, senyor Gutiérrez. Ara passaríem a les preguntes del Partit dels Socialistes, que va registrar, i li faig saber ahir just una, és a dir, 24 hores abans, en qualsevol cas, i li faig saber que vostè va entrar un temps informe, mitja hora abans de que el temps expirés, però sí que és cert que nosaltres les hem rebut aquest matí a primera hora, no sé si a les 9 o a quarts de 9, o a les aproximadament... Sí, 9:30, a les 9:30. En qualsevol cas, hem fet l'esforç de poder-les respondre.
No tinc cap inconvenient en llegir-les, i si volen contestar per escrit, no tinc cap inconvenient.
No, jo crec que la majoria tenen resposta, per tant...
Entenc el tema de temps.
No, cap problema. Vull dir, li feia vinent, i en cap cas, vull dir, vostè ha apurat el temps i té la seva facultat a fer-ho, faltaria més.
A vegades les coses van així.
Sí, en qualsevol cas. Quan vulgui, senyor Pastor.
Presentem aquest prec a tall d'exemple de les grans urgències que existeixen a la nostra ciutat en matèria d'adaptació de l'espai públic si volem tenir una mobilitat urbana responsable i integradora. A l'Avinguda Vidreres 139, fent cantonada amb el carrer Montserrat Roig, hi ha una vorera ampla on existeix un desnivell urbanístic que urbanísticament s'ha solucionat amb uns graons. El problema és que el canvi de rasant i la uniformitat del color dels panots de la vorera és complicat de veure els graons, que es troben a la traçada directa del pas de vianants i, a més, just davant del marcador rugós de la vorera per les persones amb deficiència visual. Si es mira, hi ha una fotografia on surten aquests graons, si es mira des de l'angle contrari es pot apreciar que el marcador acaba directament entre la vorera i els graons, i per tot això preguem que es procedeixi a la reparació el més aviat possible, senyalitzant de manera adequada per evitar accidents les escales situades a la vorera d'Avinguda Vidrera 139. Gràcies.
Gràcies, en aquest cas. Sí, està aquí. Senyor López.
Gràcies, senyor alcalde.
Pot baixar-se, per parlar.
Ah, sí, clar.
Estic així. Bueno, el senyor Gran Tia parla amb els que han de posar, perquè ara es copa com molt.
Pues això que vostè diu, senyor Pastor, això de les esglaons aquests de l'Avinguda Vidreres, ho sento molt, però no ho podem arreglar, perquè ni és nostre, ni és de... O sigui, la brigada ho pot arreglar, perquè és una retranqueix privat.
No, el que s'ha d'arreglar no són els graons, és el marcador que està mal posat.
No, però vostè diu que, bueno, jo li he rebut aquesta tarda el prec aquest, i vostè diu que en el número 139 hi ha una vorera on existeix un desnivell urbanístic amb solucions amb uns graons. Això és retranqueig privat. Si s'ha mirat bé, és de la part del Montpreu i tot allò.
Si vol ho comentem,
però bueno, si vol, comentem.
Per evitar accidents el que s'ha de modificar és el marcador de les persones amb deficiència visual, no els graons. Entenem que els graons no es poden modificar, però si hi ha un marcador que dona directament al graó, aquella persona que no ho veu cau. Per tant, s'hauria de marcar correctament.
Però bueno, llavors ho hem de mirar molt bé, perquè ho hem rebut aquesta tarda,
sí,
i en definitiva els tècnics me diuen que això és propietat privada, o sigui, és retranquit privat. No està allà, ho mirarem, no hi ha problema.
Senyor López, bueno, veig que el senyor Flores li fa l'assistència. Exacte. Molt bé, si vol.
Sí, vol seguir.
Sí. Senyor Pastor, si vol seguir.
Gràcies. La norma vigent que regula el Consell Municipal d'Educació de Lloret és un reglament aprovat el 1996 i modificat posteriorment el 2015. Aquest reglament posa en valor el seu caràcter participatiu i democràtic i es fa referència a la col·laboració de tota la comunitat educativa per donar resposta a les transformacions geogràfiques i demogràfiques del nostre municipi per atendre de manera acurada les necessitats educatives de Lloret. En la definició d'objectius es posa com l'objecte essencial l'assessorament, la consulta, proposta i participació dels agents que intervenen en el procés educatiu. I es concreten 5 pretensions. Potenciar la millora de la qualitat d'ensenyament, garantir el flux d'informació i estudi de liberació entre administració i la comunitat educativa, informar sobre la planificació, actuacions i resultats dels projectes portats a terme des de l'Ajuntament, facilitar la comunicació i la col·laboració entre els diferents agents educatius i establir un marc de participació i d'aportació ciutadana. En el darrer Consell Municipal d'Educació vam veure com un centre educatiu no va poder participar perquè la seva representant estava de baixa de maternitat i també es va donar el cas que un grup municipal tampoc va poder participar. En ambdós casos no es va permetre delegar la seva participació amb una altra persona, fent referència a la reglamentació vigent. Entenent que el Consell Municipal d'Educació és sobretot participatiu, on interessa principalment donar veu a tota la comunitat educativa i agents implicats en l'educació dels nostres alumnes, i atenent aquest principi, presentem el següent prec: que es modifiqui el reglament del Consell Municipal d'Educació de Lloret de Mar per garantir la màxima participació incorporant les següents incorporacions. Primer, que s'assigni un suplent amb veu i vot a cada representant existent, i segon, que en el cas de que cap dels dos representants pugui assistir de forma justificada, tant titular com suplent, es pugui delegar amb una tercera persona amb veu però sense vot. Gràcies.
Sí, senyor Pastor, bé, em sembla greu que vostè presenti aquesta proposta quan bé, ha estat el regidor d'Educació i en un any sense que ha estat regidor no ha convocat mai el Consell d'Educació Municipal. En tot cas, és una proposta que ens hem d'estudiar molt bé. Jo no sóc partidari del que vostè està dient. Sí que és veritat que em va saber molt de greu que el darrer Consell d'Educació no va poder participar tothom qui volia, però jo me'ls prenc molt seriosament. El Consell d'Educació s'ha d'anar amb les coses preparades. Actualment ja hi ha gent que ve sense les coses preparades i per tant si a sobre vingués un suplent encara seria pitjor, perdríem el temps tornant a explicar i donant voltes als mateixos temes. Aleshores ens ho estudiarem, mirarem de quina manera podem fer perquè la gent tingui un altre tipus de participació. Potser no tanco la porta que pugui haver-hi un suplent sense veu i sense vot, però en tot cas ho hem d'estudiar i n'hem de parlar amb la resta de membres del Consell, que són qui tenen la potestat per decidir-ho. Gràcies.
El passat 18 de maig es va iniciar el procés de preinscripció dels alumnes de les llars d'infants municipals pel proper curs 2020-2021. L'Ajuntament de Lloret de Mar i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya van signar un conveni pel qual l'Ajuntament de Lloret assumeix les competències relacionades en el primer cicle d'educació infantil que s'estableixen a l'article 20 del decret 282/2006 de 4 de juliol. Entre elles, les relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants als centres sostinguts amb fons públics. L'assumpció de competències implica que l'Ajuntament de Lloret pot aplicar un barem diferent de l'establert amb caràcter general, respectant en tot cas els criteris de prioritat que marca l'article 84 de la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d'Educació, i els marcats per la pròpia Generalitat. La darrera actualització correspon al decret 31/2019 del 5 de febrer. En el barem d'aplicació de l'actualitat, que s'adjunta al document de sol·licitud de preinscripció, hi ha una taula d'assignació de punts atenent a criteris generals i complementaris. En aquesta taula es recull l'atorgament de 15 punts a l'alumne o alumna que forma part d'una família monoparental. Alhora, s'otorguen fins a un màxim de 10 punts per l'acumulat d'anys d'empadronament dels pares, repartint els punts fins a un punt pel pare i fins a un màxim de 5 punts per la mare. El fet de comptar per separat i després sumar els punts de la mare i el pare perjudica aquells infants que formen part d'una família monoparental o monomarental i entra en conflicte amb el criteri d'assignació de punts per aquest supòsit. Per aquest motiu presentem el següent prec: que es modifiquin els criteris de puntuació en el barem d'aplicació per l'assignació de places a les llars d'infants municipals per tal de garantir els drets dels menors que formen part d'una família monomarental o monoparental. Gràcies.
Gràcies, senyor Pastor. Aviam, m'ha costat bastant entendre exactament el que demanava, perquè vostè mateix aquí a l'exposició diuen que una família monoparental té 15 punts i que llavors una família on hi ha dos membres adults, diguéssim, el pare en té 5 i la mare en té 5, que per tant són 10. Per tant, no entenc quin és el problema. En tot cas, crec que es deuen haver equivocat i no s'ho deu haver llegit bé, però bueno, és que tampoc hi ha cap problema, perquè de fet donem 15 punts a les famílies monoparentals per ser monoparentals o monomarentals, tenen 15 punts. Llavors, independentment d'això, hi ha el criteri del treball. Una família on hi ha dos progenitors o dos adults, si els dos treballen són 5 punts per cada un, i una família monoparental o monomarental que treballi l'únic adult, se li donen igualment els 10 punts. Per tant, no entenc que hi hagi cap problema. De fet, el que estem fent és donar 15 punts extra, diguéssim, pel sol fet de ser família monoparental.
Sí, però en els punts afegits, si em permet, molt breument.
Sí, sí.
En els punts complementaris que es donen per l'historial d'empadronament, com se sumen els punts del pare i la mare, els monoparentals només tenen o un pare o una mare, i per tant surten perjudicats.
Però empadronament, i doncs, no és per feina.
No, és per empadronament, ja ho posa. Històric d'empadronament.
Ens ho mirarem. Abans, quan m'he mirat, m'ha costat entendre-ho, però ens ho mirem.
És l'històric d'empadronament. Es donen punts fins a un màxim de 10 anys d'antiguitat d'empadronament a Lloret. I, per tant, qui porta 10 anys empadronat, al pare li donen 5 punts i a la mare li donen 5 punts. 5 i 5, 10. Tenim 10. Però, clar, una família monomarental només pot sumar la part del pare o la part de la mare.
Correcte.
I, per tant, aquí sí que surten perjudicats aquests nens.
Val, doncs, en tot cas, ens ho mirarem.
És qüestió de revisar-ho, tampoc.
Ho mirarem, perfecte. No ho havia acabat d'entendre així, però, val. Ens ho mirem i, en tot cas, mirem de posar-li solució, perquè sí, doncs sí que seria una situació injusta.
Perfecte. Gràcies.
Gràcies.
El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, el PEMUS, és un instrument de planificació de la mobilitat que va néixer amb la Llei de Mobilitat 9/2003. Permet configurar les estratègies de mobilitat sostenible als municipis i planificar un conjunt d'actuacions que permetin aconseguir els objectius desitjats. El primer PEMUS de Lloret es va aprovar l'any 2014 i té una vigència de 6 anys fins al 2019. És per això que l'Ajuntament va iniciar un procés de redacció d'un nou PEMUS de Lloret 2020-2025. Que ha de definir les línies estratègiques futures, els objectius i les noves propostes d'actuació a seguir durant els propers 6 anys. Aquest procés de definició del nou pla consta de 3 fases. La primera fase, la diagnosi, consisteix en analitzar la mobilitat actual del municipi, recollint dades de camp, estiu i hivern, analitzant el major nombre de dades possibles, coneixent l'opinió dels diferents agents implicats i consultant amb el veïnat de les seves principals preocupacions. La segona fase, línies estratègiques i objectius, fa referència a aquelles línies estratègiques que hem de considerar per desenvolupar el pla per aconseguir els objectius que ens marquen els plans de referència. El pla director de comarques gironines, de qualitat de l'aire, soroll, etc. La tercera fase, el programa d'actuacions, consisteix en definir una planificació temporal i econòmica d'unes propostes que seran el més concretes possibles per garantir la seva viabilitat en els 6 anys de període de vigència del pla. Tot just el passat 5 de març es va realitzar la segona sessió de participació ciutadana, on un cop realitzada la diagnosi de la mobilitat del municipi, s'iniciava la fase de definició de propostes per incorporar les línies estratègiques del futur PEMUS 2020-25. Una setmana més tard es va decretar l'estat d'alarma per la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. Que encara ens afecta. És evident que una de les conseqüències que tindrà el Covid-19 és un canvi en el tractament que es farà a partir d'ara dels espais públics, potenciant els espais oberts i natural, on les persones es puguin fer seus amb seguretat, atenent els nous estàndards de prevenció. Per tant, prioritzar el protagonisme de les persones i les seves activitats de lleure i esport per sobre dels vehicles motoritzats. Per exemple, contemplant zones de vianants, seguint l'exemple de les superilles de Barcelona i altres grans ciutats. És clar que el fet de necessitar més espai per garantir el distanciament social de les persones sumat a la priorització de realitzar activitats a l'aire lliure per sobre dels espais interiors implica la reducció de l'espai usat pels vehicles motoritzats a la via. És per això que presentem el següent prec, que es replantegi el PEMUS per atendre a la nova realitat després del Covid, fent una nova diagnosi de les necessitats de les ciutats i programant una nova jornada participativa on es recullin les propostes ciutadanes. Gràcies.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, referent a la petició que fan, potser replantejar, és més radical aquest concepte perquè hi havia moltes coses que ja es mantenien des de la redacció que ja teníem, en el fet de que parlàvem d'incrementar les voreres, parlàvem d'incrementar els espais oberts, parlàvem de fomentar millor la mobilitat del vehicle unipersonal, parlàvem d'aquestes coses que ja venien a dir de que els centres de les ciutats i els espais oberts havien de ser propietat dels vianants i no dels cotxes amb motor o altres tipus de vehicles. Per tant, sí que el que sí que havíem ja parlat, i evidentment no està programat perquè no sabem en quines condicions ho podrem reprendre, és el fet de poder fer una nova jornada, perquè clar, aquesta afectació que ha tingut el tema del Covid és nova i evidentment pot repercutir. Per tant, havíem posat damunt de la taula el fer una nova després al tornar a la nova normalitat. Per tant, en aquest sentit es podran inclús afegir coses noves. Gràcies.
Gràcies, senyor Fernández. Com vulgui, senyor Pastor.
Gràcies. Fa unes setmanes el govern va anunciar el programa Activa't Post-Covid-19 amb l'objectiu de fer una preparació prèvia de les empreses i conjunt de treballadors per una obertura i activitat segura. Aquest programa es divideix en dos plans. Un pla general, informant de les mesures generals que empreses i treballadors han d'adoptar a nivell general, i un pla sectorial, informant, formant i dotant de guies bàsiques de bones pràctiques a les empreses i als seus treballadors en funció del sector i a l'àmbit de treball. Felicitem el govern per prendre la iniciativa de voler formar les empreses i els treballadors de Lloret, però el format final al que s'ha concretat aquesta mesura dista bastant de la idea que el Partit Socialista proposava amb el Pla Lloret Safe Stay, on plantegem la necessitat d'establir protocols per garantir la seguretat dels treballadors i clients, dur a terme formacions homologades per conèixer aquests protocols i l'adjudicació de certificacions per garantir l'èxit de la seva implantació. És fonamental saber diferenciar entre informació i formació, ja que la segona implica una part activa per part de qui la rep, a més d'un sistema d'avaluació per poder acreditar l'aprofitament. Dins del pla general només veiem informació i dins del pla sectorial dels tres components només un en parla de formació. És per això que no podem evitar tenir certs dubtes al respecte i formulem les següents preguntes. Quants treballadors hi ha a Lloret i autònoms i com s'ha fet la difusió per poder arribar a tots ells? Quantes jornades s'han realitzat i quin ha estat el nombre d'assistents a aquestes jornades? Si no existeix cap mena de sistema d'avaluació, com pot garantir l'empresa Altimir que els assistents a les jornades estan formats en matèria de Covid-19? S'emetran certificats d'aprofitament? Els assistents tenen garantida alguna homologació derivada d'aquest programa? Tenint en compte que la plataforma triada per fer les sessions no té cap mena de control de presència, com pot garantir l'empresa Altimir que els assistents han rebut la informació que es pretenia donar? Sabent que les mútues de salut i de riscos laborals donen formació gratuïta als treballadors de les empreses i sabent que existeix un programa de formació bonificada pels seus treballadors en actiu que no representa un cost final ni pels treballadors ni per les empreses, creu el govern que ha estat una bona idea destinar diners públics a aquest programa que no garanteix ni la formació ni la informació dels treballadors de Lloret? I finalment, quin serà el cost final del contracte signat amb Altimir? Gràcies.
Gràcies, senyor Pastor. Aquesta li responc jo personalment en tant en quant a Regió de Turisme i des d'on evidentment han participat altres àrees, però des d'on s'ha liderat una mica aquest projecte. Li responc per preguntes perquè són moltes. Quan ens diu quants treballadors hi ha a Lloret de Mar i quants autònoms, també li dic, això no cal que ens ho demani nosaltres, ho podia buscar vostè mateix. No és una obra de govern, no és una acció del govern, vull dir, hi ha un web, en el mateix web de l'Ajuntament de Lloret, hi ha una part que és l'Observatori Laboral de Lloret de Mar,
i allà doncs hi diu clarament, és en aquest cas a la secció de promoció econòmica, i tenim les dades actualitzades, en aquest cas el segon trimestre de 2019, i l'afiliació de la Seguretat Social, la general era de 12.398 persones i els autònoms eren 2.764, fent un total de 15.162 persones, en aquest cas, que cotitzaven. Ja li dic jo, que crec que compartirà aquesta dada, que més del 90% es dedica al sector serveis. Després, les dades del primer trimestre del 19, en aquest cas, parlant de població activa local registrada a Lloret, en aquest cas la font és la Diputació de Girona, ens diu que hi ha de població activa 7.446 homes i 6.587 dones, sumant 14.033 persones de població activa. Després ens demana com s'ha fet la difusió per arribar a tots ells. Doncs des del primer lloc, des de la base de dades de Lloret Turisme, disposem d'una base de dades amb un software que arriba a més de 1.000 contactes transversalment de tot el sector turístic. Per tant, s'ha fet a través d'aquest software, també difusió a través de sindicats, empreses, associacions i gremis de la ciutat, de la destinació, també a través de les xarxes socials de la corporació, al propi web de l'Ajuntament, a Nova Ràdio Lloret i també doncs amb altres mitjans de comunicació que s'han fet ressò de tot allò que explicava. La pregunta de quantes jornades s'han realitzat, doncs en el bloc 1, que és el pla de contingències genèriques, parlarien de 6 sessions, i en el bloc 2, de les sessions sectorials, hi hauria 10 sessions. A la pregunta de quants assistents, quin ha estat el nombre d'assistents, li haig de dir doncs que hem superat amb escreix la millor de les expectatives, perquè pensàvem al voltant que si arribàvem a les 4.000 persones serien unes molt bones xifres, i en el cas, per exemple, li detallo, en el bloc 1, el pla de contingències genèriques, les 6 sessions han acumulat a 3.400... Li passaré la informació, no es preocupi. 3.443 persones. Al bloc 2, a les sessions sectorials, hem fet fins a 10 sessions, amb un total de 5.065 persones, 455 a comerços, 603 a bars i cafeteries, a les dues sessions, les dues de restauració amb un total de 694, 92 a la de transports, i a hotels, a la part de restauració dels hotels, les dues sessions 1.567, i en els altres serveis 1.654. Per tant, han sumat 8.508 persones que han passat pels nostres per aquest pla de formació, i que, com dic, superant amb escreix les millors de les expectatives. Si no, a més també li vull afegir, i em consta, perquè a més ho sé positivament, que d'altres poblacions no massa llunyanes que es dediquen també al turisme d'una manera important com nosaltres han copiat el pla de formació, han anat a la pròpia empresa i els han demanat el pla de Lloret de Mar, i a més ens consta que ha passat a molts altres llocs. A la pregunta de si no existeix cap mena d'avaluació, com pot garantir l'empresa Altimir que els assistents a les jornades estan formats en matèria de Covid? És una formació contínua de 3 hores, cada sessió dura això, i l'assistència queda registrada. Per tant, com passa a la majoria de casos de formació online, no sé si vostè és molt amant o no de la formació online, però és el procediment habitual que passa a la formació online. Quan ens demana si s'emetran certificats d'aprofitament, la formació és formació contínua del treballador, per tant no hi ha acreditació, i les empreses s'han preocupat que el seu actiu humà, per tant les persones, hi participin. S'envia un certificat a mida quan se supera les sessions, que ja les estan rebent els treballadors. Per tant, molts d'ells, de fet des del Timir ens deien avui el mateix, quan fèiem la pregunta, que estaven gestionant moltíssims certificats. Quan ens deien si tenim la plena garantia que l'homologació derivada d'aquest... Si els assistents tenen garantida alguna homologació derivada d'aquest programa, no hi ha cap formació a la que homologar-se. És formació certificada, homologada no. És una cosa tan recent que encara no hi ha homologació possible, però sí hi ha certificació. Quan ens demana que, tenint en compte que la plataforma triada per fer les sessions no té cap mena de control de presència, com pot garantir l'empresa Altimir que els assistents han rebut la informació que es pretenia donar? Senyor Pastor, com a tota la formació online del món, no d'aquí, de tot el món, es pot certificar que la persona està connectada tota la sessió. Això sí, ho sabem, si ha estat connectada o no, però que hagi estat atenta no ho podem saber. Però tampoc passaria, si féssim un curs presencial. Jo no sé ara mateix si el senyor Flores està escoltant el que jo dic. Sé que hi és,
però no sé si està escoltant el que jo dic i si està atenent el que jo dic. Per tant, com a tota la formació, és difícil saber si s'ha interioritzat o no. A la pregunta que diu que si sabent que les mútues de salut donen... Pregunta, sabent que les mútues de salut donen formació gratuïta als treballadors de les empreses assegurades i sabent que existeixen, que existeix un programa de formació bonificada pels treballadors en actiu que no representa un cost final ni pels treballadors ni per les empreses, creu el govern que ha estat una bona idea destinar diners públics en aquest programa que no garanteix ni la formació ni la informació dels treballadors de Lloret de Mar? Doncs la resposta és que sí, que creiem que ha estat una molt bona acció per als treballadors i les treballadores. Hi han accedit treballadors de tot tipus, persones que estaven a l'atur, ciutadans en general, gent preocupada per la seva formació. Ha estat clau en termes de conscienciació i divulgació. De fet, hem rebut tot tipus de comentaris, la majoria positius, algun que no, i per tant tota la població ha tingut accés a la formació certificada genèrica i sectorial d'una manera transversal. Per tant, creiem que és una molt bona acció. Les mútues i les empreses de riscos laborals fan formació en prevenció de riscos laborals, no d'higiene ambiental, de com implantar nous sistemes d'higiene, de com procedimentar els treballs desinfectats, etc. Ambos tipus de formació són compatibles. I jo, aquí aprofitant que el que vostè ens demanava i ens deia... em preguntava o ens demanava quin era el cost total del contracte signat amb el Timir, doncs li detallo. El bloc 1, el pla de contingència, la genèrica, les 6 sessions han pujat a un import de 1.725 euros més IVA, i el bloc 2, les sessions sectorials, que eren 10 sessions, han pujat a un total de 2.625 euros més IVA. Per tant, un total de 4.350 euros més IVA. I aprofito per dir-li, en el redactat de la seva pregunta, de la seva exposició, vostès proposaven el pla Lloret Safe Stay. Jo no sé si qui ha redactat això, que entenc que deu haver estat vostè o algú del seu grup municipal o del seu partit, de la seva formació, parla del pla del Lloret Safe Stay. I ja li avanço ara... Miri, jo ahir vaig tenir el plaer i l'honor de compartir un webinar amb el senyor Zoreda, que és el president d'ExcelTour, que és una persona que té molts de coneixements, i deia explícitament a molts empresaris de Lloret i a moltes persones que l'escoltaven: no creeu segells propis de cada municipi, perquè no tenen, primer, homologació, i segon, el senyor de Tui a Anglaterra o la senyora Smith, que està a Alemanya decidint on va de vacances, aquesta certificació no li arribarà de cap de les maneres. Per tant, deia, això és una manera que tindran les empreses de certificacions per treure diners a organismes públics, sobretot tots aquells que no estiguin homologats internacionalment, cosa que, per exemple, si està fent Tour Espanya o està intentant fer l'ACT, per tant, té un sentit amb empreses que homologuen internacionalment aquest segell, i l'altra és com som capaços de transportar aquest missatge a fora quan no tenim aquesta capacitat. Per tant, ens deia explícitament que això que vostè demana és una pèrdua de temps. Per tant, i com que no ho dic jo, que ho diu una persona que en sap molt, doncs em permeto fer-li arribar el missatge. I fins aquí crec que l'explicació ha estat prou llarga. Entenent que no hi ha preguntes del públic, em sap greu que avui el senyor Picard no ens podrà... Perdó, el senyor Picard avui no ens podrà preguntar res. Aixequem la sessió i els desitjo tots molt bona tarda, molt bon vespre, i fins a la propera. Gràcies.